Bon dia, benvinguts en una nova edició dels 100 anys fent vi, el programa commemoratiu del centenari de la cooperativa de Falset i Marçà, que us acompanya cada dissabte des de les 2 i fins a 2:15 a la sintonia de Ràdio Falset. Bé, els continguts que tenim preparats pel programa d'avui són els següents.
Lo sumari.
A l'Espai La Cooperativa al dia coneixerem les darreres notícies de la cooperativa. Sabrem qui s'amaga darrere el vi Bill Pillo 2010 i el tastarem en directe. La Ruth Troiano ens portarà l'espaiat i m'enviu. Us explicarem més anècdotes d'un centenari. I acabarem explorant el programa per fer-vos la pregunta de la setmana.
Bé, doncs, entrem en matèria. Ja heu vist que avui no podrem anar al tros, però sí que coneixerem quines són les darreres notícies de la cooperativa.
La cooperativa al dia, a Iona Colom.
La consultora Alicia Estrada ha inclòs Etimbere Matardana Negra al llibre Los 100 mejores vinos por menos de 10 euros, de Geoplaneta, que acaba de sortir publicat fent una selecció dels millors vins per la seva relació qualitat-preu, d'entre un total de 60 denominacions d'origen de tot l'estat espanyol. Aquesta notícia es l'ampliarà més la Ruth Troiano en l'espai Etimen Viu. I recorda que aquest matí a les 11 del matí s'ha gravat l'última escena de les rondes 100 anys fent vi i recorda que avui a les 3 de la tarda la gravació serà a la plaça de les Arenes de Marçà. Us esperem a tots.
Bé, doncs, ja és moment de saber qui s'amaga darrere del vi Billo 2010.
Darrere d'un vi.
I avui ens acompanya el Blai Ferrejús. El Blai va néixer a Falset l'any 1976, va estudiar enologia a l'Escola d'Enologia Jaume Siurana de Falset i abans de començar el seu projecte va voler aprendre i practicar diferents tècniques en el procés de vinificació en diversos dels cellers que tenim per a la zona, com per exemple l'Álvaro Palacio, celler cooperatiu de Capçanes, amics del Gove, i també el celler Cecilio, on hi treballa com a enòleg des de l'any 2000. Però bé, com que el treball al camp el fascinava i força, l'any 1998, amb només 22 anys i escassos recursos econòmics, es va comprar dues finques, un coster amb ceps de més de 80 anys de garnatxa peluda i un altre amb una masia de l'any 1720, concretament al Mas del Villó. Amb el Blai, doncs, coneixerem qui hi ha darrere del vi Villó 2010. Blai, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, en primer lloc, moltes gràcies per haver vingut aquí per segona vegada. Ja vas venir amb Amics del Gove. Avui, però, ens vens a presentar el teu vi, el Villó 2010. Només amb 22 anys vas tenir clar que t'agradava molt això de conrear la vinya i et vas comprar dues finques, ets força jove.
Sí, va ser... Era una època que hi havia ajudes de la Unió Europea i bueno, em vaig incloure als joves agricultors. Les ajudes eren una miqueta amb crèdit tous i... Bueno, que total, amb una mica d'inconsciència també dels 22 anys, doncs me vaig enredar i sort que em vaig enredar, avui en dia puc dir que sort que em vaig enredar, i em vaig comprar, com has dit, dos finques. Sí.
Bé, al principi venies la teva producció a cellers de renom d'aquí de la zona, concretament les teves finques estan a la Deo Cupriorat, però finalment vas decidir també fer el teu vi.
Sí, el 2007 va ser el primer any que vaig fer del Villo. Fins a llavors quedava una miqueta de la producció i el resto ho anava venent. Actualment encara ho faig així, venc la meitat de la producció més o menys, la venc a l'Agust, a Montsogre, al celler Cecilio, i el resto pues, elaboro el Villo. Amb els raïms que procedeixen de la finca del Mas del Villo. Els que sou d'aquí Falset, la finca aquesta està, pues, si agafeu el camí dels masos, quan passeu les arcades pel tomb del Mas de l'Habanero, pues, cap dalt. I l'altra finca és un coster de vinya vella. Aquesta fins al 2009 vaig estar venent tota la producció. És un raïm de garnatxa peluda, bàsicament. Bueno, venia tota la producció. A partir del 2009 vaig fer el primer anyada del desnivell. No us he portat a tastar el desnivell perquè el 2009 va ser la primera producció i la vaig vendre tot als Estats Units i per aquí no n'hi havia. Llavors, si el 2010 ara és una anyada, ara l'he començat a treure, però les botigues així encara són una mica jove per tastar i ara portar el vi que està en bon moment.
També és bon senyal que es vengui tot el vi, no? I és important. Ja ens explicaves una mica tot el tema de les finques. Entrem una mica més potser en profunditat i ens expliques una mica quin és el terroir d'aquestes finques, les orientacions i això, perquè la gent, bueno, una ja l'has explicat força bé, però perquè la gent no es pugui situar una mica i saber què és el que pot trobar els teus vins.
Sí, però com us deia, els dos vins són de Deo Cupriorat, com has dit. Los dos són sol típicament del Priorat. La part de baix dels masos, on hi ha la Mas del Villo, hi ha una miqueta més de soldó. Soldó és una pedra també sedimentària, com la llicorella, més dura. La finca de Mas del Villo és baix de tot d'una vallada. Llavors, hi ha una miqueta de diferència entre la punta de dalt, que és on trobem la Granatxa, i baix de tot, que era el Cabernet. Antigament, on hi ha el Cabernet ara, era la part més fèrtil, diguem-ne, era on feien l'or. Diu que molta gent s'ha anat perdida, li diuen Palo Santo molt gran. Si algú hi passa i em pot agafar en Palo Santo, està convidat a Palo Santo.
Ara que és l'època, va bé a l'apunt.
Llavors, hi ha una mica de diferència entre les alçades i del terreny. Quan vaig comprar la finca de Mas del Villo, estava tota perduda. Llavors vaig fer tot el reestructurament dels bancals. I depèn una miqueta del cicle vegetatiu de les plantes, doncs vaig orientar i plantar les varietats. Bàsicament, la base del Villo és el xirai i la garnatxa. Són dues varietats que predomina molt la fruita. La garnatxa són fruites més vermelles, més maduretes, i el xirà són fruites més violetes, doncs, diguem-ne, més madures, més... I les dues... A mi m'agrada molt, el Villo és un vi que no el passo per barrica, el passo una miqueta per barrica, una miqueta vull dir, agafo la meitat de la producció i està 4 o 5 mesos amb barriques de 300 litres, però no, sense que predomini la fusta ni... No. Bàsicament fa la criança amb acer inoxidable. Després de premsar, fa la fermentació malolàctica i està uns 7 o 8 mesos a tina d'inoxidable, menys aquesta part que la fico amb barrica, després ho torno a barrejar i ara passar embotellat.
Bé, d'aquí una estona tindrem oportunitat de tastar aquest Villo. Abans, però, doncs, volem conèixer una mica més de la teva història, no? Perquè, com dèiem abans, només amb 22 anys, saber que vols unes finques i cultivar la teva vinya, quina és la producció de raïm que fas actualment?
De raïm, enguany he collit 15.000 i pico quilos entre les dues finques.
I part d'aquesta, com deies, la vinifiques tu i altra part és la que vens. I on vinifiques actualment?
Ho vinifico al celler del celler Cecilio, el celler de l'August, de la família. M'he comprat unes tinetes, tinc allà les meves tines i el demés, pues, faig la vinificació del celler. La vinificació la faig al celler Cecilio. Amb 22 anys, com deies, va ser com... Vaig acabar enologia, vaig anar a estudiar a Tarragona... a la universitat, però allí només vaig aprovar els dijous a la nit. amb nota. No, i després va ser com vaig decidir, pues, de fer el cop de cap i comprar-me les finques. Havia treballat, com has dit, en diversos cellers i va ser una miqueta l'orientació que vaig tindre per fer la plantació de la finca. La finca ja, menys o menys, està plantada amb l'idea de que tenia jo de fer aquest vi. Més o menys la producció tant de Syrah com de Garnatxa, com de Carinyena, com de Cabernet, que són les quatre varietats que tinc, està plantada per treure l'ocupatge aquest, que normalment pujant una mica el percentatge, depèn de si ha sigut un any més àcid, més madur, bueno, una miqueta de l'anyada, pues faig.
Quantes ampolles produeixes de Villo actualment?
De Villo en faig 7.000, entre 6.500 i 7.000.
També ens deies que a part del Villo, doncs, últimament t'has aventurat a fer un altre vi, en aquest cas és lo desnivell. Explica'ns una mica quina és la diferència entre el desnivell i el Villo i per què et vas decidir a fer aquest desnivell.
Lo desnivell és un coster de vinya vella que tinc. També està situat a la partida dels Masos. Si quan veniu de Gratallops, al tomb de l'Habanero, mireu cap dalt, hi ha un rombo. Pues aquell rombo és el coster d'on fa el desnivell. El desnivell és un vi íntegrament del raïm d'aquest coster. Hi ha un 80% de garnatxa i un 20% de carinyena, més o menys. Bueno, abans, com que és una vinya vella, pues, se plantaven, s'anaven empeltant ceps de garnatxa, de carinyena. Bàsicament és garnatxa, però quan s'empeltaven uns raïms blancs, però bueno, bàsicament la producció que és aquesta. Llavors, lo desnivell és un vi de criança. Faig servir botes de 300 litres de 2 anys, perquè respectin una miqueta també la fruita de la garnatxa i de la varietat de... Bueno, les aromes del varietals. Faig 12 mesos de barrica. 12. L'any passat n'hi ha una miqueta més encara, 2010. Però bueno, sobre aquests números. I això, com us dic, el primer any vaig tindre la sort que va vindre el distribuïdor que tinc del vi dels Estats Units i se'l va quedar tot. I enguany, si no, no, intentaré que no se quedi tot.
Deixaràs alguna cosa perquè el tasti la gent de
Deixaré
la zona, no?
alguna cosa. Sí.
Doncs a veure si tenim oportunitat de tastar-lo. Bé, si et sembla, fem una mica el tast del Villa 2010 que ens has portat, després tindrem temps de seguir parlant. Abans, però, de tastar-lo, què ha de saber qui ho vulgui tastar o comprar Villa 2010, en aquest cas?
Bueno, el Novillo 2010 és un vi sense complexitats i intentant buscar la màxima frescura i dintre de la frescura així, pues, és un fi vinet fàcil de beure, diguem-ne, no? No sé com dir-ho. És un vi que el que intento buscar una mica és transmetre el màxim les varietats que estan dintre, intentar plasmar el terroir del tros, del mas del Villo, i una miqueta ficar-ho dintre l'ampolla i que arribi a les taules.
Bé, segur que tastant no tindràs oportunitat d'explicar-nos millor tots aquests matisos, així doncs, si et sembla, anem a fer aquest tast, tindrem una musiqueta de fons, per tant, ens ho prenem amb calma i ens expliques bé primer la fase visual. Què veurem en aquest Villa 2010?
Bueno, com veieu, el Villo és un vi de la base, com us he dit, és el Syrah i la Garnatxa. El Syrah és una varietat amb molt de color, són colors vius i de copa molt, molt intensa. Si passem al nas, trobem molta mineralitat marcada, no té molta olor de sílex, de carbó. I darrere hi ha el retroc de la fruita, no? Que és una miqueta el que busco amb el vi. Si passem a la boca, té una entrada suau, però està molt, una acidesa molt ben equilibrada, que el fa que sigui un vi golós. Acabes de beure i amb l'acidesa aquesta que et queden els tanins estan madurs i estructurats,
Te vols tornar a veure.
ne vols tornar a beure. Bueno, és així com a golós. I tot i tindre l'entrada com a suau primer, té un postgust molt llarg.
Molta fruita, com deies abans, trobem amb aquest billó.
Se troba molta fruita, però molt, molt, molt ben integrada amb el que és el terroir del Priorat. Noten tots aquests carbós, aquestes, com a sílex, com a de la pedra mateix.
Si venim d'una setmana, la setmana passada també tastàvem un priorat, hem tastat més Montsants que priorats, però el dia que tenim priorats sí que la mineralitat la notem molt més, no?
Jo he dit una cosa que m'agrada, és molt golós, i és perquè la fruita està molt ben equilibrada amb tot l'entorn del vi, no? Allò que passa que a vegades busques simplement una complexitat més dura i en canvi trobes tota aquesta fruita quan t'entra per dins la gola, no? I una cosa que m'ha sorprès molt de tu, no, bueno, ja ho sabia, no? Ja el que has explicat, que als 20 anys te vas incorporar, no? Bé, amb aquest és la foto del Priorat, perquè no és aquell que va anar a treballar per una altra empresa, i clar, jo entenc que avui per avui un jove posàs a fer el que vas fer tu, Déu-n'hi-do, no? I has dit sort que em vaig enredar, no? I
Sí,
és que això no ho
sí,
hauries fet.
sí. Sí.
Hi ha exemples al que vull mirar la història també de gent que és sort que es van enredar, no? Van tirar endavant i de la incompetència, que ho veurem més endavant. Però tu vas seguir aquest camí que és del futur del Priorat. Endavant i enhorabuena.
Gràcies.
Seguim parlant, si et sembla, una mica més d'aquest vi. Estem parlant d'un vi jove, 2010, per tant no caldria decantar-lo.
Una miqueta sempre li va bé una mica d'oxigenació. El Villo i sobretot tots els vins del Priorat, un cop embotellats, el temps que passen a l'ampolla els dies és molt bo. Al passar un temps a l'ampolla, després una miqueta d'oxigenació. Jo sobretot, quan però una oxigenació no caldria tindre una hora de cantar, però si vas a un restaurant i te poden decantar per menjar. Clar, això de cantar un vi és una cosa tan relativa, perquè si vas a un restaurant no t'esperaràs una hora aquest del de. I és una miqueta. Però jo penso que li pot anar bé, el que té aquí.
I llavors, no sé si ets persona creient en temes de maridatges i això, amb què creus que ens l'hauríem de prendre aquest vi jo?
No ho sé.
Amb una bona companyia, segur?
Segur, no, això sempre. És, com us deia abans, és un vi fàcil que pot combinar, no sé, ara que ve que ve l'hivern i la gent té el foc a terra amb una llesca de pa torrat, una miqueta de pebrot escarivat i una miqueta d'arengada.
Perfecte, no?
Per ja postres, imaginem.
Per postres una miqueta de formatge de maó, no sé, coses així. A veure...
Sí, sí, això cadascú es farà el seu maridatge, no?
Sí.
Parlàvem una miqueta de les vendes i ens has dit doncs, que tens un peu també als Estats Units, no? El fet de que tens allí un distribuïdor. On més vens el teu vi?
Bàsicament als Estats Units tinc dos, estan a diversos estats, i clar, la producció meva és petiteta i allí és molt gran. Ara estem treballant també a Mèxic, amb Anglaterra, a Dinamarca, a Alemanya. Són petits distribuïdors. Bàsicament, quasi tot marxa cap als Estats Units, com us deia. Però totes les altres, doncs, ajuden, clar.
Ets una persona molt vinculada al món del vi, estàs també amics del Gove, que vas venir a presentar-nos, doncs fas el teu propi projecte, que és el Villo i el Desnivell, també estàs com menòleg a Celle Cecilio, que vam tenir aquí ja fa una sèrie de programes. Com consideres que ha sigut la campanya d'enguany?
Sí, los vins un cop prensats estan boníssims enguany. La garnatxa del desnivell, per exemple, és una fruita, una potència, una estructura... Ara li falta tot el temps, clar, està prensat la setmana passada. Enguany ha sigut una anyada molt rara. Jo, per exemple, al Mas del Villo, allò és una finca molt, molt fresca. Jo aquests dos últims anys, que han sigut els més secs, són quan he tret les millors anyades. És una finca molt, molt fresca, molt orientada a la garbinada, i si... Bueno, no, diguem-ne que no han patit les plantes. Els trossos de Montsogre, a Gratallops, tenim unes finques baix al Lloar, per exemple, és més penal. El penal és un terreno que es queda molt tancat, amb la seca. Les plantes allí han patit moltíssim i hi ha hagut una deshidratació brutal. És una miqueta de... I el que tenim aquí al Priorat, com que és tot amb les muntanyes així, i com a microclimes a cada finca, doncs és una miqueta difícil. Però en general, els vins, tant els de Celle Cecilio com els meus, enguany són bons.
Així pensem que quan anem més endavant a buscar vins i vegem 2012, serà, en principi, a priori, hauria de ser una bona anyada pels
sí,
vins.
Sí, jo crec que sí. Falta veure evolució, però jo crec que sí.
Si algú vol conèixer una mica més del Villo i del Desnivell, com ho pot fer? Pot vindre a veure't on t'ha de venir a veure, a la finca, t'ha de venir a veure a Gratallops, t'ha de trucar, tenim web...
No tinc web, no tinc. Sí, me poden trucar i casar a través de Celle Cecilio, doncs, poden localitzar. Jo, particularment, on millor me trobaria una persona que vulgui conèixer el Villo és el tros, és el Villo. Jo on disfruto realment i on m'ho passo bé elaborant un vi és el tros, ja. Tinc els coneixements d'enologia i gràcies a això pues, faig d'enòleg i faig els vins, tan bé com puc. Però el que intento al màxim és treure un bon raïm. Treure un bon raïm, que sembla un topi perquè molta gent ho diu, però traient un bon raïm és molt difícil fent un vi.
Bé, seguim parlant una miqueta més amb el Blai aquí a Ràdio Falset, al programa 100 anys fent vi de la cooperativa. Ens comentaves que fires i això no hi acostumes a participar massa, però amb alguns actes, cates i això et podem trobar?
Amb alguns distribuïdors de petits que tinc per a Catalunya, bàsicament. A Espanya no, quasi que no ven res. Venia a Madrid, però últimament no sé què passa, però no diuen
res. Però costa més, no?
No diuen res. Llavors, clar, quan algun distribuïdor, pues, amb algunes botigues de vins o així, te fan una miqueta de fer de presentació o així. Jo és la part que menys m'agrada.
Sí, t'agrada més anar a la finca, no? Per això vas començar aviat i fer el vi, i vendre el que vagin a vendre els professionals.
Però avui en dia ho has de fer, perquè només agafant aquí o entres en alguna vinoteca, hi ha una infinitat de vins. I pues, has d'anar i defensar el teu i... Són feines que a mi no m'agraden, però t'han de fer.
A les vinateries de la zona, òbviament, podem trobar Villo. Serà Villo 2010?
2010.
Sí. I per aquí, Falset, per exemple, on restaurants sí. o a la sí, comarca, també. Restaurants, i això també el trobaríem, sí. No? Doncs bé, animem a tota la gent que ens està escoltant a que tasti aquest Villo i a veure si el Blai també ens dona l'oportunitat de tastar el desnivell més endavant, si els americans no s'ho queden tot.
Us en guardaré.
Bé, Blai, molta sort i moltes gràcies per haver-nos acompanyat en aquests 100 anys d'avui per segona vegada i esperem que et vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Doncs bé, nosaltres seguim endavant. Ara és moment d'anar a que la Ruth ens posi al dia de les notícies. És l'espai Ètim en viu.
Ètim en viu.
Hola, molt bona tarda. Avui us parlem d'un llibre que ha sortit recentment al mercat i està relacionat amb el món del vi molt estretament. Porta per nom Los 100 mejores vinos por menos de 10 euros. És una edició enfocada de cara ja al 2013 i l'ha escrit Alicia Estrada, que és filòloga i actualment directora de màrqueting i innovació de Hepta i també sòcia directora de Vinoturismo. De fet, amb aquest nom Vinoturismo i amb una arroba davant la podeu trobar a Twitter. Ella és especialista també en comercialització i comunicació turística, professora de turisme i consultora d'enoturisme. I entre les seves publicacions destaquen sobretot aquelles que relacionen amb l'enologia i la gastronomia i vinculades també al turisme. El cas és que aquest llibre, els 100 millors vins per menys de 10 euros, inclou tot un catàleg de vins que ella com a experta ha seleccionat, suposem que amb l'assessorament i el consell doncs també de persones relacionades amb el món del vi, i un dels vins, un concretament dels quatre de la denominació d'origen Montsant, és l'Ètim Brema Tardana Negra. Aquest vi està publicat a la pàgina 126 del llibre, que titulen Un vi i una catedral. D'aquest vi, l'Alicia Estrada explica moltes coses, però bàsicament una frase que ens ha sorprès, que s'ha d'escoltar el dolç xiu-xiueig de l'Ètim. Per tant, una introducció molt avellidora, que ve molt de gust i que convida a tastar aquest vi dolç de la cooperativa Falset Marçà, que juntament amb el vermut i amb el castell de Falset, un dels seus emblemes. L'Alicia Estrada en el llibre suggereix moments per tastar el vi. En el cas de l'Ètim Brema Tardana Negra, aposta per una partida de pòquer amb els amics i proposa també un maridatge que no seria el més convencional. El més convencional probablement seria la brema tardana per les postres, sinó com a aperitiu amb una bona safata de formatges. Ella suggereix formatges blaus francesos i també italians, però està clar que amb un bon formatge català també l'Ètim quedaria molt bé. En el llibre, i justament en aquesta pàgina en la qual s'informa del vi de la cooperativa Falset Marçà, es proposa també tastar la brema sobremadurada, la selecció Vinyes Velles, perquè diu que és una de les essències, l'Alícia, de la cooperativa, i per altra banda suggereix i proposa donar-li una oportunitat també a un vi patrimonial que és l'Ètim Ranci. I a més destaca l'aposta enoturística del celler de la cooperativa Falset Marçà a través d'aquestes visites teatralitzades que fa la companyia al Teatre del Napbuf i que aquests dies de Setmana Santa estan a tope, és a dir, del dia 1 al dia 4, cada dia a les 12 del migdia fent aquestes visites per tots els públics. El cas és que aquest llibre està a la venda i està a la venda també per menys de 10 euros, per tant també és un preu que està pensat per temps de crisi com el que vivim actualment, i ha anomenat també que hi apareixen altres vins de la Déu Montsant, com són Castell de les Pinyeres, la Sandal i Rogent. I el quart seria l'Ètim Brema Tardana Negra, que és aquest que us hem presentat. Per tant, si el voleu comprar, ja està a les tendes més especialitzades, en algunes llibreries, Los 100 mejores vinos por menos de 10 euros. Que vagi molt bé.
Bé, doncs moltes gràcies a la Ruth Troiano per haver-nos ofert aquest Tètim en viu. Aprofitant que encara tenim el Blai aquí, que l'hem despedit abans d'hora sense que ens hagi donat el número del sorteig, ara sí que li demanarem que ens digui un número de l'1 al 7, que aquesta setmana pocs participants en el nostre sorteig. Preguntàvem quina generació era el Joan Genís de la tradició familiar dins de Celler Calplà, la resposta era la 8a generació. Doncs dèiem 7 participants, així doncs, Blai, si en dius un número de l'1 al 7, sabrem qui és el guanyador del Mas del Comte 2008.
Com que ara Bruna aquí té 4 anys, doncs el número 4.
Doncs el número 4, l'Abigail Perona, que ens havia enviat un e-mail, ella s'emporta doncs, aquest Mas d'en Compte 2008. Moltes gràcies, Blai. És moment de seguir endavant. Ara hem de saber com estem d'anècdotes, anècdotes d'un centenari.
Anècdotes d'un centenari.
Bé, anem a poc, i ho vam fer la setmana passada, donant-li una pinzellada del que podreu llegir d'aquí pocs dies, el llibre de la història de la cooperativa. Avui toca, casualment, el que ha buscat un autor, curiosament, el pare del convidat que tenim aquí. No ho hem fet d'aposta, però mira, sembla que a vegades la sort t'acompanyi, no? Entre altres coses, a la introducció, ja saltant-me una miqueta les primeres paraules, diu, a poc descobries altres pobles i altres campanars i altres places. Unes més maques que les teves i d'altres no, però les estimaves de veritat, eren les teves, i el camp de futbol, i així que tancava tot el pensament perfectament ordenat, el poble veí, que era i és més petit, deia que al poble té veí tenim dos sindicats, ja es podeu imaginar que parlem de Marçà. No hi havia manera, per molt que hi cavilés, de trobar explicació ni sentit, però per a ells era ben normal, i per tenir dos sindicats no els hi passava res. Amb el temps, he descobert que sense els altres, tinguin els sindicats que vulguin, jo no eixiria. Amb el temps he descobert que són ells que em fan. Ells són el meu mirall. Així doncs, siguis qui vulguis, escric aquestes ratlles, te les refereixo amb molt de gust, perquè són fruit d'una recerca feta amb voluntat de conèixer una mica més aquest decorat que ens és comú. Així comença la seva apartat el Miquel Maria Ferrer, que és un dels autors del llibre del centenari. Més endavant ja us diu algunes cosetes una mica interessants. Com abans he dit, hi existeixen dos sindicats. Antany, al de dalt, hi havia un col·legi per als fills dels socis d'aquell sindicat i els fills dels altres anaven a un altre, però a l'últim es van fusionar els dos col·legis. També diu, el nombre d'habitants és aproximadament de 5.000 i té 300 cases. Llavors, us diu l'autor, m'he permès manllevar aquest escrit del senyor Antoni Cunillera, a qui desconec, i que es publicà al periòdic El Priorat el dia 7 de gener de 1934. Aquest article, una mica ensucrat, com era costum a l'època, val a dir que així com eren ensucrats quan calia, eren ben àcids. Ens dibuixa el decorat on tindrà lloc la història que segueix. Ja ho endevinem, i ens introdueix el que serà la tònica de tot el relat. Dos sindicats, dos bàndols, dos col·legis, dos metges, desavinences i jocs malabars per mantenir un mínim de pacífica convivència entre els marcelencs. Haureu notat també que el fort del senyor Cunillera no era precisament l'estadística, no? Això de 5.000 habitants no s'ho creu ni ell. Marçà no ha tingut mai tots els habitants que ens exposa. A principis del segle XX, la situació de convivència a Marçà no era la desitjable. En dos bàndols, en una comunitat més aviat petita, la situació, com ja podeu suposar, presentava tota mena de topades afectives i efectives. Tanmateix, aquesta competència extrema la podem considerar motor generador d'iniciatives de tot ordre, culturals, econòmiques, però pot ser que em deixi de divagacions i entri, malgrat que se'n faci costa amunt, a tractar de l'assumpte encomanat, l'història del sindicat de Marçà. I últimament, una curiositat que referma tot això que he anat trobant a poc, no? Es tracta de quan es va crear el 1918 el soci de la Societat Cercle Benèfic, sota la presidència del senyor Ramon Martori, el qual declarà que s'havia rebut aprovat el reglament del Sindicat Agrícola del Cercle Benèfic. O sigui, el Sindicat Agrícola, el segon sindicat, va partir de la base de la Societat Cercle Benèfic. I amb tot això que us he dit abans, això de les rancúnies, diu l'autor, amb tot les rancúnies persisteixen, malgrat tenir cadascun dels sindicats un espai propi. Veiem un exemple del malestar a l'acte 35 del 31 d'agost de 1917. No sean elegidos para los cargos vacantes que ocurran ninguno de los asociados del sindicato que pertenecen a una entidad denominada la Benéfica, por considerarlos en sumo grado enemigos de la causa que nosotros perseguimos, mejor dicho, de nuestros sagrados intereses. Ja veieu que entre una entitat i altra hi havia un arribalat. Bueno, més o menys com avui existessin a les colles de castellers, no? D'altres es neguen a treballar a les obres d'ampliació, perquè hi ha un obrer que és l'est de la benèfica. I així us explicaríem un munt de coses, però bueno, el llibre l'haurem de llegir quan toqui. I un últim apunt, en aquest cas, no de Marçà, sinó de Falset, ho dic perquè bueno, s'hi presta amb algo que hem dit dies atrás. Fixeu-vos, que diu, aquest l'ha escrit el Fede Cortés, un altre dels autors del llibre. La primera campanya de verema d'aquest període comença el 25 de setembre, la blanca, i el dia 27, la negra. S'ho fixen bé en les dates que hem dit? Enguany han començat el 29 d'agost, no? Un mes abans. Per tant, cal veure que en pocs anys, estem parlant de l'any 1974, en pocs anys, com hem avançat un mes. Passa alguna cosa o què? Bueno, coses així les podem trobar als llibres de la cooperativa, que suposo que algun dia els llegireu i passareu força estona llegint-lo. Bé, bona sort i fins la setmana que ve.
Esperonem el programa.
Amb quants anys el Blai va comprar la finca Mas del Villo?
Repetim una vegada més la pregunta d'aquesta setmana.
Amb quants anys el Blai va comprar la finca Mas del Villo?
Bé, doncs tots aquests que hagueu estat atents a l'entrevista que li fèiem al Blai Ferrer fa una estona, que ens ha portat aquest Villo 2010, doncs bé, ell ja es va comprar unes finques molt jove. Si sabeu amb quants anys, doncs bé, esperem les vostres respostes per correu electrònic.
100anysfentvi@radiofalset.fm
100anysfentvi@radiofalset.fm, el 100 amb números, i nosaltres amb això sí acabem el programa d'avui. I veu, recordem que podeu escoltar la repetició demà diumenge i dilluns de les 9 a 2 quarts de 10 aquí a les zones del 107.6 de la freqüència modulada, Ràdio Falset, i bé, que els 100 anys fent viu us acompanya cada setmana aquí en directe, cada dissabte, de les 2 a 2 quarts de 3 amb la companyia de la Iona Colom, el Josep Maria Cots. Avui el nostre convidat ha estat el Blai Ferrer i el nostre tècnic, doncs, de cada setmana és el Jordi Borja. Nosaltres us reemplacem la setmana que ve. Us volem agrair a tots que hagueu vingut aquest matí a col·laborar amb el vídeo i bé, la setmana que ve més 100 anys fent vi.